Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Si començava aquest càntic, m'agafo una mà a la gespa del Camp Nou. Visca el Barça i visca Catalunya. Immediatament després, el Barça es va proclamar que es proclamés campió de la Lliga just ahir a la nit al Camp Nou. El mateix crit d'alegria que milions d'aficionats del Barça tenien a la gola des de fa setmanes i que ahir van poder cridar després de guanyar la Lliga la segona consecutiva contra el Real Madrid al Camp Nou. Davant de l'afició, impossible escenari millor d'imaginar. Cap guionista hauria pogut imaginar un final de campionat tan rodó. Amb tot, el dia començava amb una notícia dolorosa, la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick. Però l'entrenador alemany és un exemple de compromís i de professionalitat, i va decidir quedar-se a Barcelona per liderar el seu equip en la conquesta de la seva lliga número 29. El mateix Hansi Flick ho explicava després del partit.
So I think about, should I hide it or...
He pensat que havia de fer, els hi amago o parlo amb l'equip. Per mi som com una família i he dit, d'acord, vull donar la informació als jugadors. I el que han fet ha estat inoblidable. No oblidaré mai aquest moment. Té raó, l'equip és sobretot una família i bona part del mèrit és seu. Ha sabut impregnar tota la plantilla dels valors que fan gran el futbol. Humilitat, professionalitat, sacrifici i solidaritat. Mantenir un nivell de compromís tan alt 2 anys seguits no era fàcil, però el Barça és un equip fidel al seu ADN, la Masia, la marca del futbol base present en cada generació, nova generació de jugadors, des de fa dècades. I els d'ara són extremadament bons i joves. Conformen la columna vertebral d'un equip amb una mitjana d'edat que no arriba als 26 anys. Així que si es mantenen fidels a aquests valors que han demostrat fins ara, tenen molts títols més per guanyar en les properes temporades. Avui, a partir de les 5 de la tarda, rua pels carrers de Barcelona per celebrar aquest triomf, que podreu seguir, per cert, a Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga, amb Sònia Gelmà i amb Jordi Costa, sortirà de l'Spotify Camp Nou i s'acabarà també a l'estadi. Una celebració que es preveu multitudinària i festiva, com es mereixen els jugadors i també l'afició. Perquè la temporada ha estat exitosa, però també llarga. Pel camí, Joan Laporta va revalidar el seu càrrec en unes eleccions en què no va tenir rival. També ha estat l'any de la tornada al Camp Nou, que s'ha convertit en un fortí inexpugnable. I l'any només té 2 taques també a l'expedient. L'eliminació a les semifinals de la Copa del Rei i els quarts de final de la Champions League. Però guanyar la Lliga i la Supercopa d'Espanya és un botí impressionant. I el més important és que aquest equip fa somiar i il·lusiona. Han deixat clar que no en tenen prou i que volen continuar guanyant. La Champions ha de ser el gran objectiu de la temporada vinent. Però ara és el moment de celebrar-ho, de sortir al carrer aquesta tarda i d'unir-se amb el crit amb què començàvem aquesta portada. Visca el Barça i visca Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dilluns 11 de maig, ens hem despertat encara en fresca, 4 graus a Guardiola de Berguedà, 12 graus a Llagostera, al Gironès, i 13 graus a Torredembarra, i també amb alguns bancs de boira a les comarques de Ponent, als llocs on ahir va ploure, també en algunes valls del Pirineu. En principi s'aniran aixecant ràpid, avui en general farà sol a la majoria de comarques, però encara hi haurà alguns llocs, sobretot al Pirineu i al nord de les comarques de Girona, que es podria reproduir algun ruixet de tarda. A partir de demà augmenta la inestabilitat, al matí encara farà sol, però a la tarda tindrem tempestes fortes a moltes comarques, de fet, en qualsevol punt del país. Dimecres es repeteixen aquestes tempestes, també el que resta de setmana, i la temperatura a partir de dimecres anirà baixant.
Ara són les 8:04 i avui, a banda de la Lliga del Barça, també tornarem a parlar del cas de la Guàrdia Urbana. En concret, entrevistarem l'advocada Núria González, que fa uns dies feia pública deixava de ser l'advocada de Rosa Peral, condemnada per l'assassinat al seu company. I parlarem a partir de les 11 perquè ens expliqui per què ha decidit deixar de representar a Rosa Peral.
Final! El Barça és... campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònic!
El Barça, que és el nou campió de Lliga amb el 2-0 davant del Madrid, un golaç de Rashford de falta i un altre de Ferran Torres, donen la segona Lliga consecutiva al Barça de Flick, que esclafa el Madrid, que viu un dels pitjors moments de la seva història amb un equip desfet i amb el prestigi sota mínims. Un Madrid que invoca Mourinho mentre veu a la banqueta Arbeloa. Robert Prat, bon dia.
Bon dia, aquesta és la realitat del Madrid. El Barça, tot el contrari, Joan García, porter de l'equip, parla de família blaugrana.
Sempre hi ha coses, però bueno, sí, crec que és una família, també gràcies al míster, que també li dediquem la victòria d'avui, que bueno, com tothom sap, ha passat un dia molt complicat. I sí, el vestuari, la veritat, que és molt bo i jo crec que és la clau per seguir guanyant títols i aconseguir coses molt boniques aquí endavant.
Gerard Martín remarca que és un Barça que ha anat de menys a més.
L'equip ha anat de menys a més. Al final sempre, al principi de temporada són difícils, però sempre anem millorant, corregint tot, perquè bueno, volem guanyar-ho tot i tenim la continuïtat d'aquests dos anys que portem guanyant. I jo personalment, pues, molt content de créixer aquest any com a central i bueno, espero seguir creixent molt.
Gavi destaca guanyar el títol davant el Madrid.
Creo que es la primera vez que se gana un clásico la Liga en la historia y estoy muy feliz y mi equipo también.
Cobarsé.
Somos un equipo muy joven que queremos ganarlo todo y vamos a intentar ganarlo todo.
Fermín.
Un moment històric pel club, pels culers i ho hem donat tot, hem fet un partidàs.
Araujo en els parlaments des de la gespa.
Estamos seguros que vendrán grandes momentos. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darle más alegrías. Porque vosotras, con Medellín, dit així, visca Barça i visca Catalunya!
La jornada també va estar marcada per la mort del pare de Flick en les hores prèvies al partit.
I estic orgullós. I mai no oblidaré avui, el dia d'avui. I estic content per això i per l'ambient, l'estadi que ha estat increïble. I si pensem que encara n'hi ha d'haver 40.000 més de persones, serà increïble. I estic molt content aquí a Barcelona.
És el que va dir l'entrenador del Barça just després del partit.
I a banda de la part esportiva, la notícia de la nit també han estat les celebracions. N'hi ha hagut a la plaça Catalunya perquè la Rambla de Canaletes està en obres, però també n'hi ha hagut a l'Uz de Gas o en bicicleta.
Va, a la plaça de Catalunya és on hi ha hagut més celebració. I allà, a la celebració amb els aficionats, hi va tornar a veure Casado, a qui aquest any se li ha afegit Balde. També una de les imatges de l'any passat s'ha repetit aquest any. Pedri, Olmo i Eric García han fet una ruta amb bici per la ciutat.
Que grande. Pedri. Pedri. Eric, molt bé. Com estàs?
Vamos. Hòstia, que top, tio.
Joan Laporta ha preferit anar a la sala Luz de Gas, al seu santuari. Aquest ha estat el moment en què ha entrat per fer la celebració. El president del Barça, el president electe del Barça, ha estat l'epicentre d'aquesta celebració.
Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, Luz de Gas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno, que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat.
Tot això ha estat fins ben entrada en la matinada. Davant del Luz de Gas, al carrer Montaner, hi havia el Guillem Soler.
Nit màgica de celebració pels seguidors del Barça, que ha començat a les graderies del Camp Nou i s'ha estès per tota Barcelona. Primer, a plaça Catalunya, que avui ha sigut l'alternativa a la Font de Canaletes, i amb els jugadors que han anat a una discoteca i els seus familiars i el president Joan Laporta, que han rebut un bany de masses a la sala Luz de Gas en una festa que ha durat fins a altes hores de la matinada.
Per mi, la millor nit de la meva vida. Un sentiment, una passió increïble. Familiars, de tots els futbolistes, president, directiva, estan tots aquí i ha estat increïble.
Guanyar-li el Madrid al Camp Nou ha estat històric. Crec que no havia passat mai en la història, que en un clàssic es deixi la Lliga. La sisena ens està perseguint. És més ràpida que nosaltres, de moment, però bueno, seguirem intentant amb la plantilla jove que tenim, amb l'entrenador, d'aquí uns anys propers. Segur que la tenim.
La festa seguirà aquesta tarda amb la Rua dels Campions, també per Barcelona. Des de l'Uf de Gas, Guillem Soler, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui l'equip blaugrana celebrarà la Lliga amb la seva afició amb una rua que començarà a les 5 al Camp Nou.
Comença el Camp Nou, acaba el Camp Nou, recorre els carrers de Barcelona per acabar un altre cop a l'Spotify Camp Nou, travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, baixen pel carrer Balmes fins a la Gran Via, pujaran per Passeig de Gràcia fins a la Pedrera i és en aquest punt on tornen fins a l'estadi. Es podrà seguir per Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, Sònia Gelmà i Jordi Costa.
I les últimes hores també han vingut carregades de felicitacions al Barça. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia. Pedro Sánchez ha escrit a les xarxes socials un reconeixement al gran treball de tota la plantilla aquesta temporada. També hi ha hagut missatges a les xarxes del president de la Lliga, Javier Tebas, en català. En català, ha escrit Tebas, han construït un equip valent, intens i reconeixible, amb talent jove, ambició i una idea de joc molt clara. Estan construint entre tots un projecte molt sòlid. Messi va compartir el disseny oficial del club a les xarxes, escrivint campions i visca el Barça. I Luis Enrique. Toma, diu Luis Enrique quan li diuen que el Barça ha guanyat el partit. Altres clubs, com l'Atlètic de Bilbao o el mateix Madrid, també van felicitar el Barça a les xarxes.
Doncs parlant del Madrid, és l'altra cara de la moneda, Arbeloa.
Pues no lo sé. Quedan dos semanas y bueno, según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no.
Era el que deia l'entrenador del Madrid després que Mbappé retirés de l'últim entrenament abans del Clàssic argumentant unes molèsties. El jugador francès va penjar a les xarxes una captura del partit quan el Barça jugava i ja guanyava 2-0 amb el missatge a la Madrid. D'aquí uns minuts farem Àgora Esportiva per analitzar tot plegat amb Ramon Bes, amb Pitxell Alonso, amb Laia Tudel i Joel Díaz. I parlarem, entre d'altres, també amb Rafa Juste, president blaugrana, fins que la Porta recuperi el càrrec l'1 de juliol. L'altre tema del dia continua sent l'antivirus. Avui el govern espanyol i l'Organització Mundial de la Salut han de completar l'operació de desembarcament de tot el passatge del creuer afectat pel brot. De moment tot va segons el previst. La novetat de les últimes hores és que un home dels Estats Units, que està tornant a casa seva, ha donat positiu d'antivirus. A la vegada, hi ha dos homes més, un altre nord-americà i un francès, que tenen símptomes. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas. Bon dia.
Hola, bon dia.
Unes 94 persones ja han abandonat el vaixell i haurien de sortir els que falten.
Exacte, eren 94 els d'ahir, de 19 nacionalitats, ja són pràcticament tots a casa seva, començant pels 5 catalans i els 9 espanyols que van ser els primers a sortir. I com deies, comencen a sorgir símptomes entre alguns d'aquests passatgers. Ja un passatger nord-americà que ha donat positiu lleu en una PCR d'aquesta soca Andes de la infecció, un altre dels passatgers nord-americans presenta símptomes lleus, i ahir la ministra de Sanitat, Mònica García, informava també que un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a Londres tenia símptomes d'antivirus a l'espera d'una PCR i està aïllat en una unitat especial. Tant la ministra com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, asseguren que s'ho esperaven, que era previsible que sortís algun cas de passatgers amb símptomes. La previsió d'avui, Ricard, és que ara mateix s'està carregant de combustible Londres i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien vol, i també els passatgers d'Austràlia, que aquest serà l'últim a sortir a les 6 de la tarda. Amb això es donarà per conclosa aquesta operació.
El govern espanyol ha tret pit de l'operació i ha destacat que el govern canari no va voler participar en aquest dispositiu.
Exacte. La ministra García, que he de dir, vol fugir sempre d'aquesta polèmica, però ahir va qualificar d'èxit tota l'operació i va remarcar sobretot aquesta absència del govern canari.
Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
A banda de carregar de combustible a Londres, avui també es farà tot l'avituallament de la tripulació, tot d'aliments, perquè puguin tornar cap a Holanda.
Gràcies, Mònica Mas. Fins ara.
Bon dia.
I aquest xoc del govern espanyol amb el canari ha tingut un dels episodis més cridaners del cap de setmana. Entre altres coses, perquè inclou rates que neden.
Sí, davant les reticències del govern canari, ho deia la Mònica, l'executiu espanyol va acceptar que el vaixell no atraqués a Tenerife, és a dir, que no s'acostaria al moll i no atracaria allà. Tot això unes hores abans que hi arribés. El president canari va enviar a la ministra de Sanitat una captura de pantalla d'una recerca amb intel·ligència artificial on hi havia subratllada la frase: les rates són excel·lents nedadores. Les rates són excel·lents nedadores, deia. L'argument era que no podia autoritzar que el vaixell entrés al port perquè hi havia el risc que rates, suposadament amb el virus, saltessin del vaixell i anessin nedant fins a la costa. La ministra li va enviar pràcticament a mitjanit un estudi científic, un estudi que, per cert, en el nom de l'arxiu posava Informe Roedore, on desmuntava això. Poc després, la directora de la Marina Mercant va fer ús de l'autoritat que té i va imposar al govern canari l'entrada del vaixell.
I aquest informe del Ministeri insistia que el virus no l'escampen els animals, sinó les persones que se'n contaminen.
Sí, és important destacar-ho, això. L'antivirus és veritat que és un tipus de virus que transmeten els rosegadors, però la transmissió es produeix quan algú, quan una persona, respira aire contaminat amb virus que hi ha les partícules d'orina, d'excrements o la saliva d'animals infectats, per exemple, la pols. És en aquest sentit que la presidenta de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, la professora Maria Àngels Calvo, assenyala que el principal risc en la propagació són intervencions en el medi rural on hi hagi hagut presència de rosegadors.
En el fet de posar-nos una mascareta estem evitant moltíssim, encara que sembli doncs, que passar l'escombra no tingui importància, recordem que si pot haver-hi, doncs, perquè sigui un paller o perquè sigui un lloc al mig del camp, qui poden haver-hi volat rates, etc. Clar, doncs, realment això és fonamental tenir-ho present per evitar que la pols que s'aixeca doncs, ens pugui arribar, la puguem arribar a respirar.
Mentrestant, a Madrid, els passatgers espanyols del creuer han passat la primera nit a l'hospital on va arribar ahir a fer, per fer la quarantena. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Què tal? Bon dia. Són 14 persones. Han accedit a l'Hospital Gómez Fulla per un circuit tancat. Han dormit ja aquesta nit a una planta reservada només per a ells, amb habitacions individuals. No rebran visites, només veuran el personal mèdic que els atén i se'ls ha fet ja una primera PCR, encara no en sabem el resultat, que es repetirà d'aquí a 7 dies. Si algú presenta símptomes, el protocol escala immediatament i se'ls ha d'aïllar la planta 22 d'aquest hospital militar, on hi ha 8 unitats específiques d'alt nivell, és a dir, molt més bunqueritzades, amb més protocols, i que s'han usat a crisis anteriors com el coronavirus o l'èbola. I sobre quants dies s'hi quedaran? Doncs encara no està definit. La quarantena podria arribar als 42 dies, que marca el protocol de l'OMS sobre l'antivirus. S'anirà fent seguiment cas a cas.
I és important remarcar que, de moment, els casos més pròxims que eren sospitosos han donat negatiu.
Sí, és important dir-ho, eh? Dues dones que van estar una estona al mateix avió on hi havia una dona que va acabar morint d'antivirus. Una d'aquestes dones està a Barcelona, aïllada, a l'Hospital Clínic, ha donat negatiu en la primera prova PCR, com marca el protocol, se n'hi farà una altra. Una dona d'Alacant, de fet, ja suma dos negatius en dues proves fetes per aquest protocol, que amb 24 hores de diferència.
Hi ha declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que va gestionar les mesures per fer front a la Covid a Catalunya, insisteix que l'escenari actual és molt diferent al del 2020.
Aquest és un virus que és molt poc eficient en la propagació de persona a persona, a diferència del que era la Covid, i des d'aquest punt de vista també, si recordem aquell número, aquella R que parlàvem durant la pandèmia, que vol dir el número de persones que un cas pot infectar, aquí, en el cas de l'antivirus Andes, estem parlant normalment d'una R de 1 o menor.
Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta en les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
Repassem ara els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Aquesta setmana tornen les protestes a l'educació. La vaga general de demà es manté, entre altres coses, perquè la conselleria no es reunirà amb els sindicats fins dijous.
Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. En declaracions a Catalunya Ràdio, el delegat d'USTEC del Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims. I allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació, perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la conselleria considera desproporcionades.
I una altra mostra del malestar dels sindicats és l'amenaça de no fer colònies ni excursions si no els hi paguen. La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves de cara al curs que ve. Núria Valls n'és la presidenta.
Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no et fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. Bueno, estem una mica pendents d'això.
I tot això sense oblidar la infiltració de dues Mosses d'Esquadra en una assemblea de mestres. Avui se'n tornarà a parlar.
El president Salvador Illa encapçala el Comitè de Seguretat i Justícia. La consellera d'Educació assegura que no ha encarregat cap informe als Mossos sobre els mestres. Tots els partits, incloent Esquerra, demanen més explicacions al govern.
I aquest malestar a l'ensenyament no és exclusiu a Catalunya. Al País Valencià, el sector comença avui una vaga indefinida convocada pels sindicats. Anem cap a València, Pepa Ferrer.
Li reclamen a l'administració baixada de ràtios, menys burocràcia, recuperar el poder adquisitiu o la garantia que el valencià siga llengua vehicular. La proposta de la conselleria d'una pujada de sou de 75 euros bruts al mes va indignar els sindicats, igual que uns serveis mínims decretats que consideraven abusius. La vaga indefinida s'acompanyarà de mobilitzacions avui a Alacant, Castelló, Elxi, València i una gran manifestació el divendres 15 de maig a la capital valenciana. Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
I dues coses més d'ensenyament. Una, avui es reuneixen els ministres d'Educació de la Unió Europea per parlar del futur dels Erasmus. I dues, l'entitat Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, torna a alertar que la meitat dels centres públics no estan preparats per les altes temperatures. Montse Mir.
Són 1.200 construïts abans del 2000 i sense canvis des de llavors. A l'informe es proposa un pla per adaptar-los al nou context climàtic en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria un 2% del pressupost anual.
A curt termini, les opcions passen per solucions com ventiladors, persianes o espais d'ombra, i algunes escoles ja les estan aplicant per iniciativa pròpia. L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
8:21, notícia que us avança aquest programa. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, al cim de la Mola.
En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que han conservat en posició original en què van ser disposats, mentre que en d'altres han estat desplaçats. Els treballs són de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Sostenible per la Mola. L'ens provincial defensa la necessitat de preservar de manera adequada les restes i explica que ara l'objectiu és confirmar que antigament la Mola tenia usos funeraris.
No sé, s'han de datar els cadàvers, que siguin de molts anys.
Sí, sí.
I avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
El govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per una millora progressiva, diu, del servei, però la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, avisa aquí a Catalunya Ràdio que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards als trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència.
La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions a les arques de Renfe.
I també avui comença l'última setmana del judici del cas Pujol. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revetlla.
En la sessió d'avui han de declarar 4 dels 9 empresaris que no van poder-ho fer l'anterior setmana de judici. Després coneixerem la petició de penes definitives que fan les acusacions. De moment, la Fiscalia demana per als 7 germans Pujol Ferrusol a penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i frau fiscal, entre d'altres. Entre els encausats també hi ha Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola i per a qui la Fiscalia demana 17 anys de presó. Està previst que dijous el judici quedi vist per sentència. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Revetlle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I un altre judici que comença avui, el cas Innova, que investigava suposades irregularitats en el Consorci Sanitari de Reus fa 15 anys dels fets, però el judici arrenca ara. Manel Sastre.
Aquest és l'escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. En aquests anys s'ha anat desinflant una mica. La majoria de les 16 peces obertes s'han arxivat. L'única que ha arribat a l'audiència és la de les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'1 milió d'euros. A la
causa també hi figuren l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. El fiscal demana per als 8 encausats penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Avui es fan les qüestions prèvies i la vista hauria de començar el dia 26. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
I parlant de suposades irregularitats, diversos accionistes d'Estel Audé acusen membres de la família i consellers de l'empresa d'enriquiment il·lícit en la venda d'accions.
Les demandes s'han presentat als tribunals de Nova York i Delaware. Es tracta d'un altre front judicial obert a la companyia que busca fusionar-se amb Puig i que a l'abril ja va pactar tancar una causa en què estava acusada de publicar informació financera falsa.
I és notícia de la nit. Donald Trump veu inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
I rebutja el document que el país ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta, sense donar-ne més detalls. I en una entrevista televisiva, Trump ha tornat a amenaçar l'Iran.
Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement n'hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran va atacar suposadament ahir diverses monarquies del Golf Pèrsic.
Això mentre ja és a Barcelona l'activista català d'origen palestí detingut per Israel quan viatjava amb l'última flotilla que volia trencar el bloqueig de Gaza.
Saif Abu Keshek va aterrar ahir a la tarda a l'aeroport del Prat, denuncia tortures a la presó i assegura que el govern de Benjamin Netanyahu viola els drets humans constantment.
Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas. Decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo.
Abu Keshek diu que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
I avui arrenca també l'última setmana de la campanya per les eleccions andaluses. Avui és l'últim dia per publicar enquestes.
I en trobem a El Mundo, a l'ABC o a la Razón. Totes coincideixen a apuntar que Moreno Bonilla pot tornar a superar els 55 diputats que marquen la majoria absoluta, cosa que li permetria no dependre de Vox. Això sí, els sondejos també mostren que la cosa pot anar pels pèls. Avui a Canal Sur, últim debat electoral entre els candidats.
I després de les eleccions andaluses, el govern i Esquerra podrien presentar l'acord de pressupostos.
Amb la idea que el Parlament els aprovi abans de l'estiu. Més enllà dels comptes, l'acord podria incloure tres pactes polítics. Un, acabar amb la línia ferroviària que uneix Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró, sense passar per Barcelona. També es crearà una societat mercantil per assegurar els compliments dels acords amb el govern espanyol i el traspàs a la Generalitat d'una competència de l'Estat. Falta concret aquí.
I avui, dia decisiu per al primer ministre britànic.
Keir Starmer té previst el primer discurs després de la patacada dels laboristes a les eleccions municipals de la setmana passada, tot i que ell insisteix que no pensa plegar. La premsa parla de moviment dins del partit per buscar un canvi de lideratge.
I en crònica cultural hem de començar parlant de la sèrie britànica Adolescència de Netflix.
Per què ha arrasat els Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre a Londres. La sèrie explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents i acumula, atenció, 142 milions de visualitzacions. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per a Owen Cooper, de 16 anys.
En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites tres coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
I també ahir a la nit, Eric Clapton va tornar a omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona 22 anys després. I aquest cap de setmana també ha reaparegut Amaia Montero, que ha tornat a casa seva a l'Oreja de Van Gogh, uns primers concerts a casa a Bilbao.
El primer concert de dissabte, ara ho sentíem, hi va haver alguna cançó desafinada, i el segon concert d'ahir diumenge ja es van eliminar, de fet, els dos temes que no havien sonat gaire bé de la setlist, i tot va anar una mica millor.
Jo crec que podríem fer un concert, ell i Jordi Évole, fer un duet, seria fantàstic.
A veure qui afina més. Tot això va coincidir, això sí, amb l'inici de la gira a Amèrica Llatina de Leire Martínez, que va estar 17 anys al capdavant de la banda, i Martínez es va trencar, es va posar a plorar recordant la seva època amb el grup.
I parlant de teatre,
si ens acostéssim a la dona,
veuríem que sota els ulls tot el que no marqui la nostra...
Perquè ja podeu veure la sala Atrium La meitat de l'ànima, que és la versió teatral de la novel·la amb què Carme Riera va guanyar el premi Sant Jordi. Està protagonitzada per Mercè Arànega i Antònia Jaume i dirigida per Magda Puyo.
I ara els esports... Justament d'aquest títol del Barça davant d'un Madrid que viu un dels pitjors moments de la seva història.
Davant un Arbeloa sec a la sala de premsa i trist és la imatge actual d'aquest club ara mateix.
Felicitar al FC Barcelona por haber ganado la Liga hoy, un partido que se les ha puesto muy de cara muy pronto y bueno, pues nosotros a seguir los tres partidos que nos quedan.
El club invoca José Mourinho.
No tive nenhum contacto nem com o presidente, nem com... nenhuma das pessoas importantes na estrutura.
Florentino Pérez ha de sacsejar l'equip després de dues temporades en blanc, amb Arbeloa a la banqueta, amb baralles entre Valverde i Tchouaméni, amb un Mbappé que s'ha esborrat de l'equip, Rodrigo i Mendy lesionats, Camavinga qüestionat i Vinícius molt criticat.
I el Girona se la juga a partir de les 9 al camp del Rayo Vallecano.
Els gironins només tenen un punt de marge sobre el descens. Mitja tècnic del Girona.
L'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
Aquest Rayo Girona a les 9, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, jugats a primera, Atlètic Club 0, València 1, Mallorca 1, Villarreal 1, Oviedo 0, Getafe 0, l'Arsenal on passa a guanyar la Premier 0-1 al camp del West Ham.
Amb un Barça que va perdre la final de la Champions masculina d'hoquei patins.
Davant el Porto 3-1, l'Uni Girona eliminat a les semis de la Lliga Femenina de Bàsquet, empat a 73 contra el València. Marc Márquez, operat de la fractura a un dit del peu i dels problemes a l'espatlla dreta. Jorge Martín va guanyar el Gran Premi de França i Àlex Márquez va caure. A primera ref, l'Europa empat a 3 amb el Villarreal, continua en posicions descens. El Nàstic en descens amb la derrota a Tarazona 2-0.
D'aquí a 5 minuts, especial Agora Esportiva, avui amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. Ara són les 8:31.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
A finals del 2007 desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
Crims de Carles Porta. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
Renault.
Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a btravel.com.
El matí de Catalunya Ràdio.
De seguida, Agora Esportiva, però abans us expliquem que el matí arrenca pendent de... la repatriació dels últims tripulants del vaixell amb el brot d'antivirus. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas. Bon dia.
Bon dia. Avui ha d'acabar el desembarcament i el trasllat dels passatgers del creuer afectat per aquest brot d'antivirus als seus països d'origen. Sobre les 6 de la tarda l'últim vol cap a Austràlia acabarà tot el procés, però ara comencen a sortir símptomes entre algun passatger de l'Ondius. Un dels 17 nord-americans ha donat positiu i un altre té símptomes. I viatgen ara cap a Nebraska en un centre especial de patògens. També hi ha un possible cas entre el passatge francès que està aïllat en una unitat especial francesa.
Pendents del que passi a les Canàries i també pendents de l'última setmana del judici del cas Pujol. Aquesta setmana ja ha quedat vist per sentència. Madrid, Maria Núria Rebella, bon dia.
Bon dia. Pesos pesants de l'empresariat català avui han de declarar davant del tribunal Carles Sumarroca, investigat pel cas 3%, per presumpte finançament irregular de l'antiga Convergència, o Josep Cornadó, expropietari de Copisa, una de les constructores que ha fet més obra pública a Catalunya. Luis Delso, president de l'extinta Isolux, una de les constructores més potents fa 30 anys, són algunes de les persones que declararan. S'enfronten a 5 anys de presó cadascun.
I aquesta hora també acaba de parlar la cap de la diplomàcia de la Comissió Europea, rebutja la proposta russa perquè l'excanceller alemany Gerhard Schröder sigui intermediari de la guerra de Rússia-Ucraïna. Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
Hola, bonjour. La líder de la política exterior europea, Kaja Kallas, recorda que l'excanceller alemany, Gerhard Schröder, ha fet de lobista per empreses russes vinculades al Kremlin i no veu gaire intel·ligent que Europa accepti un mediador proposat per Putin. En parlaran de tot plegat avui els ministres d'Afers Estrangers dels 27 en una reunió a Brussel·les. Kallas espera que d'aquesta trobada en surti un acord per imposar noves sancions contra els colons jueus violents a Cisjordània.
I avui és dia de vaga a la planta de Pasqual de Gurb, a Osona. Els treballadors s'aturen després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. Gurb, Nati Adell, bon dia.
Bon dia. Des de les 6 del matí, una trentena de treballadors es concentren a l'entrada de la fàbrica amb pancartes on llegim Pasqual mala llet, Pasqual ens enganya, estem cremats, no pasteuritzats i volem contractes dignes. Alguns clàxons també de suport, ja ho sentiu, clames perquè volen negociar, és això. La intenció és que siguin aquí fins a les 12 de la nit. Aquesta plantilla de 80 persones volen forçar justament la negociació col·lectiva, se senten desprotegits i desinformats perquè no saben què suposa realment pels treballadors passar mans a Casa Tarradellas per fer mozzarella. Alguns porten més de 20 anys aquí.
I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
Bon dia. Doncs pel que fa a Rodalies, hi ha hagut una incidència en un tren que provoca retards de 15 minuts de mitjana a l'R2 Nord, això al marge dels retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària avui, que és el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament. D'altra banda, a Ferrocarrils de la Generalitat hi ha alteracions en la freqüència de pas als trens de les línies S1 i S2 perquè hi ha hagut un incident a l'estació de Sant Cugat. Una persona ha baixat a la via i els Mossos se l'han endut detinguda. I pel que fa al tramvia de Barcelona, avui hi ha hagut dues avaries en dos combois que han provocat retards a la T1 i a la T4. La situació a la línia T1 ja s'ha normalitzat, però a la T4 encara hi ha demores.
I com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells.
Doncs trànsit molt complicat a la ronda de dalt de Trinitat cap a Sarrià, sentit Llobregat, i des de l'Hospitalet, sentit Besòs, i a la ronda litoral de Santa Coloma, a la Barceloneta, sentit Llobregat.
I punts taronja?
Trànsit també molt dens, direcció Barcelona, a l'A2 de Pallejà a Cornellà, a la B23 del Papiol a Sant Feliu i d'entrada per la Diagonal, i la C32 des de Viladecans.
De seguida comentem la Lliga del Barça, l'agroesportiva, avui amb Ramon Besa, Pitxel Onso, Laia Tudel i Joel Díaz, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio. Sílvia Solana, redacció.
Doncs entrevistarem l'espontani Jimmy Jam, també parlarem de les restes arqueològiques descobertes a la Mola, com cada dilluns, secció de cor, i avui també a les 11 entrevistarem la ja exadvocada de Rosa Peral, Núria González.
Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Doncs una setmana una mica complexa, amb molt moviment meteorològic, amb una baixada de la temperatura. Avui, però, un dia encara bastant tranquil. Sí que tenim una capa de núvols que ens està creuant en aquests moments, però s'allunyarà amb rapidesa. Per tant, avui s'anirà imposant el sol a mesura que avanci el dia, excepte en alguns llocs del nord de Catalunya, on hi haurà alguns ruixats, algunes nuvolades, bàsicament al nord del Pirineu i al nord de les comarques de Girona. Avui encara les temperatures seran semblants a les d'ahir, les més altes de 25 a 26 graus. Demà dimarts, compte, perquè hi haurà tempestes a partir del migdia, fortes en qualsevol punt de Catalunya, pràcticament. I sembla que dimecres i el que resta de setmana vindrà marcat per una baixada de les temperatures.
Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Thank you.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, el cereal que pot ensopegar era civada. Avui dilluns comencem el ralentí. Em protegeix i m'atura alhora. De 6 lletres. Em protegeix i m'atura alhora. 6 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Terbequina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'Agència per al Creixement de les Empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Bon dia, Pitu.
Un avi, un lloro i la intel·ligència artificial.
En ell jo el tinc definit com el meu assistent personal digital.
Bon dia, Jordi.
Una humanitat sense límits.
En Nil no jutja mai. Sempre escolta i sempre respon.
Això no t'inquieta?
No, al contrari, em sento normal.
Jordi i Nil, la conversa infinita. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, a Cura Esportiva, amb la Laia Tudel, amb el Pitx Alonso, amb el Joel Díaz i amb el Ramon Besa.
I què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'hora?
Avui s'ha dormit poc, avui s'ajunta que es va acabar de treballar tard i que la gent de l'esport tampoc està acostumada a aquests horaris que els convoquem a quarts del matí. I també ja es comencen a apuntar algunes coses de pot a la tertúlia en els propers minuts. Ahir es podria haver fet més mal al Madrid. A veure si n'hi ha prou o no amb aquest 2-0.
Però avui fots una veu de dormir, tu també, Pol?
Jo... Bueno, jo, no només els de l'esport poden anar al camp.
Ja. Yeah.
Els que no són d'esport, també.
Ja. Yeah.
I també...
Però és un dia dur per tu, que tu que ets madridista, no? Que ets...
Molt dur. Duríssim.
Això et dic que...
Duríssim.
S'ha creu.
Estem de dol. I, de fet, també s'apuntava una mica que potser hi ha més ganes de parlar del Madrid que del Barça. I hi ha moltes ganes de parlar del Barça.
Laia Tudel, Pitx Alonso, Joel Díaz, Ramon Besa. Bon dia, bona hora.
Bon dia.
Bon dia.
Us vau passar bé, Joel?
Molt, sí? Moltíssim.
Home, però haguéssim pogut rematar més, no? L'he dit al Pitxi. Jo...
Sí, és veritat.
Haguéssim pogut matxacar-los. No?
I al final allò va fer una mica de pacte tàcit de no agressió. És veritat, però vamos, ja són ganes de buscar-li tres peus al gat, eh?
Ara entrarem, digues, Pitxi.
I fins i tot felicitar el Real Madrid.
Això sí que no.
No, t'ho dic en sèrio, eh? A mi em van sorprendre que se van quedar al camp.
Això sí.
Que van anar felicitant a Hansi Flick i a cada un dels futbolistes del Barça. Sí. Això és un detall que no passava amb el Real Madrid. Quan el Barça guanyà la Lliga, això no ha passat. I ahir a mi em va sorprendre molt veure com s'esperaven els futbolistes ahir al camp, anaven a felicitar els jugadors, a abraçar des a Hansi Flick. Per això dic que felicitats, ara. La que tenen a Madrid. La que tenen a Madrid.
Ara en parlarem, ara en parlarem. Però abans vull saludar el president del Barça, Rafa Juste. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Ricard.
I enhorabona, felicitats.
Moltíssimes gràcies.
Has dormit, Rafa?
Sí, això anava a preguntar-te.
Doncs no gaire, no gaire. No he dormit gaire perquè és allò que quan arribes a casa després d'un dia de tantes emocions, per moltíssimes coses... Doncs penses que és un somni, vull dir que estàs vivint un somni, de veritat us ho dic, i fins i tot, bueno, encara ho penso, no? És un somni meravellós.
Ahir vas anar a l'Utegas per això o no? Vas anar directe a casa?
No, ahir, mira, vam tindre un funeral d'una amiga al dematí, després em van comunicar la mort d'en Hansi, el vaig anar a veure, li vaig donar el pèsam, i home, no estava, aviam, estava per totes les festes, no? El món, com tothom, els culers, suposo que van anar, i els vaig veure a canaletes també, però vaig preferir pues, tindre aquest punt de respecte, i a més estava trist també per aquesta part humana d'una persona o d'unes persones que han perdut a certs crèdits, no, estimats.
Què significa aquesta segona lliga d'en Hansi Flick, diguéssim, de la manera com s'ha guanyat i fer-ho davant del Madrid?
Doncs significa, per mi, la progressió de moltes coses. Mireu, primer, de recordar-me'n d'en Ronald Koeman, d'en Xavi Hernández, que van començar a fer ja possible que el que estem veient ara sigui una realitat, de que hagi vingut Hansi Flick, que ha connectat, i començo per aquí, tremendament amb la ciutat, amb la ficció, amb els valors que tenim aquí al país, i aleshores aquest home s'ho ha fet seu, està feliç i, a part de la seva civilitat, dona aquest mestratge a tots aquests xicots tan joves que bueno, vull dir, ho necessiten, no? I ell jo crec que s'ha pogut conjuntar tot el que hi ha anat abans, aquest reguitzall de grans jugadors fets a casa, a més han vingut de fora també per reforçar l'equip, i bé, vull dir, està fent, jo crec que encara queda molta part per madurar, un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors, moltes vegades ho diem això, però jo ho veig amb ells quan viatjo, vull dir, la tensió que tenien ahir abans del partit era molt gran, i bé, tot això provoca doncs, que aquesta gent connecti tan bé amb la ficció del Barça i això sigui recorregible, sí.
No sé si en algun moment per això, la mort del pare de Hansi Flick, que ara ho comentava, president, es va debatre si havia de ser a l'estadi o no, si havia de marxar abans. Vam tenir dubtes sobre aquesta gestió d'això.
Jo no vaig parlar amb ell, només va ser una encaixada, una abraçada sentida, no? Però jo crec, i això és el que crec jo, no m'ho ha dit en Hansi, que ell volia estar... de vegades pensava en els que no hi són, jo mateix, no? I mentre anava passant el partit, te'n recordes pues, dels avis, dels pares, de molta gent que no hi és, no? I això et fa emocionar moltíssim. Jo crec que a en Hansi li va passar el mateix, no? Que potser li va voler dedicar la victòria amb el seu pare, no?
Passant la renovació del Hansi Flick, fins al 2028 fa dies que diu que està tancada. No sé quan es farà pública.
Mira, vull dir, ja veu veure ahir el que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzilla aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic, evidentment, sí.
I hem d'esperar gaires fitxatges de cara a la temporada vinent?
Doncs mira, jo avui vull dir, ja t'he dit, t'aixeques després de dormir poc pensant que tens el millor equip del món i em vull quedar amb això avui, no? La tasca dels fitxatges correspon a en Deco, en Bojan, a l'entrenador i a molta gent, no?, que formen part d'aquesta gran família del futbol, en aquest cas esportiva, també amb Alejandro Echevarría, que ha contribuït enormement, i sobretot recalcar aquí o remarcar la figura enorme, enorme, enorme de Joan Laporta, el president, que ara la memòria és molt curta, això m'ho deia el Pep Guardiola fa temps, no? Però que fa un temps no, potser no haguéssim ni arribat, i ho dic així, amb aquesta crueltat, a poder pensar que avui això és un somni perquè el club estava de set. L'estem aixecant entre tots i també vull donar un missatge aquí d'agraïment molt, molt profund a l'afició del Barça perquè ens ha acompanyat sempre a cada partit i la Lliga no es guanya només contra el Madrid. La Lliga no es guanya només contra el Madrid. Jo crec que jo hi porto molts anys veient futbol i hi havia èpoques que guanyant el Madrid estava tot fet. Doncs la Lliga són 38 jornades, hi ha equips que apreten moltíssim, hi haurà equips que es faran més forts de cara a l'any que ve i bueno, anem a intentar fer la Lliga dels 100 punts, que seria un altre, per mi, homenatge amb el Tito Vilanova i el que el sigui.
Passa, què li sembla tot el que està passant a Madrid amb Mbappé i les baralles internes?
A mi em sembla el que diu el Pichi, que des d'aquí li envio una abraçada molt forta, que me l'estic, sap com me l'estimo moltíssim, que hi ha el comportament del jugador del Madrid, sobretot del president d'honor, Pirri, que va vindre, de la junta directiva va ser exemplar, i per tant, escolta, cadascú té els problemes que té a casa seva i ja té prou feina. Nosaltres ens tenim de concentrar a casa nostra i res més, no?
Rafa Juste, president del Barça. Gràcies per acompanyar-nos i que tingui un bon dia. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Ricard. Una abraçada ben forta.
Imagina-t'ho. Brian Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprotsfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Live.
El matí de Catalunya Ràdio.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
Ara amb Lidl Plus 6 burger meat mixtes per 3,39, t'estalvies un 15%. I 500 grams de cafè natural malt per 3,89, t'estalvies un 17%. Lidl, val la pena.
012, la millor resposta.
El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
Esclar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Endavant, Barça, endavant, Barça.
Entre tots farem el Barça triomfar.
És que, va ser, és un dia d'eufòria, però és un dia també de ressaca, Joel, perquè va acabar tard el partit.
Per, no sé per què mires a mi.
No, bueno, perquè és la veu del soci.
No. Jo,
ressaca emocional.
Els artificials ja els vaig veure que era fora del camí.
Ah, sí?
Ostres, doncs vas córrer.
Sí, saps per què? Honestament. Perquè vaig pensar, jo que aquestes celebracions ja n'he vist unes quantes.
Ja t'estàs fent gran.
I hi ha un moment que ja ha passat allà mitja hora, 40 minuts, i tu estàs allà dret i ja la cosa va començant a baixar d'intensitat.
I només hi ha familiars dels jugadors.
I al final dius, què faig aplaudint jo la neboda segona de Rafinha i te'n vas a casa? Doncs vaig dir, mira, saps què? Ho veuràs per la tele.
Home, ara mateix el que vam veure ahir, Ramon, és que hi ha una diferència abismal entre el Barça i el Madrid.
Sí, és el Madrid no sé quin, si acabarà fent una revolució o acabarà fent una cosa més suau, no ho sé, sobretot si fitxen a Mourinho, perquè ara és la sensació de que han de renovar un projecte i al Madrid no li costa massa recórrer un entrenador que ja hi ha estat. Ha passat amb Ancelotti, ha passat amb Zidane i pot passar amb Mourinho. Aleshores, li convé un entrenador, diguem, de mà dura, no? Sobretot per les coses que van passant o que vas veient. No? Lo d'aquesta setmana ha estat una revista de successos amb un club que tenia una imatge immaculada, no? Que no passava mai absolutament res i estan més preocupats de trobar el taup que no pas d'arreglar el problema. Això em sembla gravíssim. En canvi, el Barça crec que ha fet un salt de qualitat. No oblidem que 19 de les 29 lligues han estat a partir de l'arribada de Corit, la del Dream Team, o sigui, el salt que fa aquest equip des de Corit és terrible, ja obté una certa normalitat, és a dir, les lligues passen a... Tot i els canvis d'entrenadors, el projecte esportiu està molt clar, la gent té una idea, ara és un club d'entrenadors, quan troba un entrenador fiable les coses funcionen, i ara també sap què ha de fitxar, s'haurà de veure quins tipus de quants calés hi ha per poder contractar si un davanter centre i un central, que semblen les dues prioritats, i curiosament ha assumit que els jugadors que han tancat la Lliga pot ser que la temporada no hi siguin. Això tampoc havia passat mai. És a dir, tu veus el Rashford, veus el gol, i no saps si el Rashford continuarà. Veus el Ferran i acaba contracte i tampoc se sap què passarà.
De Jong, fins i tot.
De Jong, Lewandowski, i ningú s'obre les venes, entre altres coses, perquè sí que és una plantilla que té un compromís. És molt culer, com explicava ara el president. Això fan passar que quan dius, ostres, que ells en podien haver fet més, ells van anar per feina. És a dir, els 18 minuts van dir, bueno, això ja està. Quan van veure el Madrid, van dir, bueno, doncs ara ens dediquem a controlar el partit, va aparèixer Pedri, allò es va relativitzar. Vull dir, van fer una lectura del joc, però que no es pot dubtar de les ganes que tenien de fer gols, no? Sinó el que volien era guanyar el títol, és la primera oportunitat que tenia, perquè l'altra depenia del Madrid. Hi havia molta càrrega ambiental, no era un partit fàcil, i menys quan, perquè la sobreexcitació et pot poder, i poden passar moltes coses. I aleshores té una noblesa, jo diria, aquest equip, que es fa apreciar, es fa estimar per la gent. Jo no havia vist, no recordo un inici més enllà dels brètols que van començar a fotre cop de rocs a les llunes dels autocars dels dos equips fins a equivocar-se, com es va cantar els segadors, com es va cantar Capella l'himne, com es va fer el mosaic, o sigui, allò de que has tornat al Camp Nou després de bucar-lo sí. A Montjuïc també hi és. Donaves a Montjuïc i primer havies de posar-te uns llarga vistes.
I després hi ha una cosa ahir que és la grada d'animació. O sigui, és que canvia absolutament l'ambient de l'estadi. O sigui,
diguem que hi ha una comunitat ara culer, que la gent està tranquil·la, s'està mirant,
hi ha moments que si tu treies la grada d'animació, allò era un silenci.
És el que ha passat. No.
I ara allò té vida.
Bé, i això sobretot, la grada d'animació, és també una de les coses que els jugadors es nota que han trobat a faltar i que valoren molt aquesta animació, perquè són, com diu el Ramon, són molt joves, són culers i els agrada doncs, tota aquesta part d'animació, i ahir doncs, novament van anar a celebrar en part amb la grada d'animació tots els jugadors. És un equip, el Barça. La diferència amb el Madrid és que el Barça té un projecte d'ara i té un projecte sobretot de futur, i el Madrid no, ara mateix no té projecte, i el Barça és un projecte amb un líder molt clar, que és Hansi Flick, que és el segon any de Flick, és la segona lliga de Flick i segueix sent la lliga de Flick. Vull dir, tu pots recordar la lliga per jugadors, l'any passat tindries uns jugadors, aquest any tu pots destacar Joan Garcia, que s'ha confirmat que es va fitxar bé, portant-lo al Barça, Eric, que ha tingut Gerard Martín a l'últim tram, vull dir, hi ha moltes coses d'aquesta lliga que pots anar dient noms, Fermín com ha acabat, Gavi com ha acabat també la temporada, però al final tot això... qui ho gestiona és Flick, és a dir, quan tu hi ha tants noms que destaquen, una de les virtuts de Flick és poder treure, sempre ho hem dit aquests dos anys, no?, que treu el màxim rendiment dels jugadors, i és el que estem veient, i gràcies a com gestiona ell també els jugadors, doncs aconsegueixes que siguin aquests títols, aquest més col·lectiu, i és la segona lliga de Hansi Flick, i és un home, és un entrenador que ell ahir va tornar a fer una declaració d'amor, com ha fet tantes vegades, però potser més sentida també per tot el que li va passar de la mort del seu pare, i va veure tot el suport que ha rebut, i després que l'afició és que es nota molt, hi ha una connexió, no només amb la plantilla, sinó amb la figura de Hansi Flick, que ara mateix és inqüestionable.
Pitxi.
A veure, sembla molt fàcil, però no està fàcil. Recordeu els primers partits de Lliga... Semblava que la marxa d'Iñigo Martínez destrossava l'equip, aquest equip ja no defensa com defensava, bum, es va perdre el Bernabéu, es va perdre Sevilla, hi havia dubtes amb l'equip, i Hansi Flick ho ha tornat a arreglar. Jo crec que el gran encert de tot és que han sortit molts jugadors de casa. Tenen un sentit de pertenència al club davant d'un rival... on no hi ha jugadors nacionals pràcticament, i que no poden tenir aquest sentiment de pertànyer a un club, no?
I del que entenen jugar contra, que és el que és jugar contra el Madrid.
No, és que, escolta, que els xavals del Barça que han anat pujant, tots aquests, fa molts anys que estan al Barça, fa molts anys que juguen al futbol base, i tenen aquest sentiment, no?, de l'equip. A part d'això, crec que és el moment ideal intentar treure calés no sé d'on. Ja sé que el club econòmicament no està en la millor situació per fer esforços, però ara s'arriba un moment que en l'equip que tens, amb la joventut d'equip que tens, si encertes amb aquestes dos o tres peces, perquè de l'any passat enguany s'ha millorat en tenir millors suplents. Tens a Rashford, que t'aporta coses, però jo estic d'acord amb el fet aquest de que, bueno, ha fet el paper que requeria, però ja no el necessitem.
Sí. Ja que Rashford, per exemple, ahir va fer un golaç, però després va créixer tant que ja es anava perdent...
És un jugador de moments puntuals.
I és aquest moment ara al Barça on amb dos o tres peces pot fer aquest equip que per mi és el que li falta. Aquest salt de qualitat per poder competir amb l'Arsenal, amb el City, amb el PSG, amb el Bayern, és el que li sembla. Que aquest Barça pot quedar campió d'Europa. Pot guanyar la Champions, aquest Barça, està bé. Però han vist el que ha passat els dos últims anys. Moments puntuals, coses puntuals. I després també, finalment, jo em vaig espantar molt el dia que es va lesionar Lamine. Perquè venia un calendari molt complicat, el Madrid jugava al camp del Betis, el Barça tenia Getafe, Pamplona i el Clàssic, i vaig dir ui, i el gol de Bellerín em va tranquil·litzar, però fins al gol de Bellerín vaig estar patint molt. L'equip sense Lamine fa ple de victòries.
Sí, sí.
Vull dir que és que...